Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda, us parla Pere Joventí Balcells. El món de la cultura plora la mort de la cantant Núria Feliu, que ha traspassat avui a l'edat dels 80 anys. La cantant Marina Rosell ha valorat la seva mort, la mort de la cantant de Sants, que va revolucionar la música catalana i ho ha fet el Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Jo em quedaré, s'explicarà molt tot el que és la seva obra, que són 50 discos, que de seguida està dit. És tota la vida treballant i amb rigor. Però jo em quedo amb la Núria Feliu, que conec de tota la vida en els programes del Salvador Escamilla, de quan jo tenia 20 anys, i em quedo amb la seva bonhomia, amb aquesta cosa d'agraïda, que tenia molt d'agraïment per tothom. Anaves a dinar amb ella i saludava absolutament a tothom.
Per altra banda, el cantant, guitarrista i compositor Pep Sala ha destacat que Núria Feliu els va ensenyar a tots que es podia cantar en català sense complexes.
Podia fer tot tipus de música, cançó d'autor, en català i sense complexes, i sobretot amb aquest poso èmfasi en el tema del jazz, perquè semblava una cosa, doncs, estranya poder cantar jazz. Després la gent que hem fet rock més després i tots els altres que hem fet música en català els anys després d'ella, crec que estem en deute, estem en estar-li molt agraïts i ens va facilitar molt el camí, ens va ensenyar que es podia fer, no?
Feliu tenia una àmplia trajectòria com a cantant i actriu i era un personatge molt popular arreu del país. Va debutar com a cantant el 1965 i va destacar sempre pels seus discs de cançons populars catalanes, boleros i couplets. Últimament havia tornat als escenaris en diverses ocasions, com el Barnasants el 2017, i Feliu també havia rebut nombrosos guardons, com la Creu de Sant Jordi el 1985 o el Premi SGAE per la seva trajectòria. I en política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicat que si la Mesa decideix finalment que se l'ha de suspendre de drets i deures pel seu cas judicial, no vol dir que hagi d'abandonar el seu càrrec de presidenta del Parlament. Segons ha dit, simplement algú la substituirà mentre duri la mesura. Així s'ha pronunciat en una entrevista que s'emet aquest dissabte i de la qual Televisió Espanyola ha publicat un avançament. Borràs ha defensat novament la seva innocència sobre el cas de l'adjudicació dels contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes i ha insistit que no té intenció de dimitir. D'altra banda, ha afirmat que el portaveu adjunt de Junts a la Cambra i vicepresident del partit, Francesc de Dalmases, no va cometre cap agressió contra una periodista del Preguntes Freqüents de TV3. El portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament, pel que fa al partit taronja, Nacho Martín Blanco, creu que tot el contrari. Ho ha sentenciat així el Tot anirà bé de Ràdio Estel.
A mi em preocupa una manera de fer les coses que sí que em recorda una actitud molt pròpia, en aquest cas, d'un moviment, en aquest cas del moviment nacionalista, dels partits nacionalistes, que per mi, d'alguna manera, té els seus orígens amb l'actitud de Marta Ferrusola, que recordo molt les seves declaracions, la dona del senyor Jordi Pujol.
Martín Blanco creu que és una actitud contrària a la llibertat de premsa i de la informació. I d'altra banda, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat que, en principi, es mantindrà la composició de la darrera taula de diàleg i diu que encara no hi ha una data fixada. I ara els esports amb Pau Massip.
Esports en directe, l'etapa 19 del Tour de França està en marxa, una etapa plana de 188 quilòmetres que està previst que acabi a Cahors. Ara mateix hi ha un grup de fuga amb 4 ciclistes, entre els quals hi ha Matej Mohoric de l'equip Bahrain. I pel que fa al gran grup, el grup dels favorits, on hi ha Jonas Vingegaard de l'equip Jumbo, que manté el mallot groc per davant de Tadej Pogacar amb una diferència de 3 minuts i 26 segons, està a uns 42 segons d'aquesta fuga, quan queden poc més de 50 quilòmetres perquè acabi aquesta etapa. Estarem pendents de com avança i us anirem donant més detalls al següent butlletí. La blaugrana Oshoala ha estat escollida millor jugadora d'Àfrica 2022. És la cinquena vegada que la davantera aconsegueix aquest reconeixement i trenca el rècord, superant així llegendes com Samuel Eto'o o Yaya Touré, que en tenen 4. Oshoala acaba així una temporada per recordar en què a nivell col·lectiu va aconseguir aixecar 3 títols més: la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. També ha estat la Pichichi la màxima golejadora de la Lliga. I en futbol sala, Sergio Lozano ha estat escollit MVP de la Lliga. Aquest matí la Lliga Nacional de Futbol Sala ha atorgat el premi al millor jugador de la temporada i li ha donat al capità blaugrana, que ja va rebre a principis d'aquesta setmana el premi a millor tanca del curs passat. En el premi com a millor jugador s'ha imposat el seu company company d'equip Ferrau i el jugador del Palma, Nunes. I pel que fa en bàsquet, la penya ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Kylie Gay per la propera temporada. El jugador de 24 anys i que també pot ocupar la posició de base arriba de l'NBA aquesta temporada, ha militat a les files del Miami Heat. Amb aquest fitxatge, l'equip de Badalona completa la seva plantilla després d'anunciar William Howard i Henry Ellenson.
Gràcies, Pau. Tindreu més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 7 minuts, i la veritat és que costa, d'alguna manera, combinar el que és l'alegria per agafar vacances amb aquestes temperatures completament desbordades, amb la notícia trista de la mort de la Núria Feliu, que els dic de debò que estem una mica tocats, no?, amb aquesta història. Tinc una tele aquí a l'estudi, com es poden imaginar, i vaig veient constantment, no?, les imatges de la Núria. I costa també saber que és l'últim programa, no?, que ens ho hem passat molt bé, que hem disfrutat molt, que hem conegut a moltíssima gent, que hem compartit grans estones, grans xerrades, grans moments, veritat, i que, com tot, no?, el que deia la Marina Rossell avui per començar el programa, no?, que per omplir una motxilla abans l'has de buidar. I, efectivament, passem per la vida omplint i buidant motxilles. I això segurament és meravellós, en realitat, no?, perquè ens serveix per conèixer persones, per tenir experiències, per engrandir la nostra mirada respecte al món i per evolucionar nosaltres mateixos. El dia que vam presentar aquest programa, això ho he explicat ja alguna vegada, el dia que vam presentar en roda de premsa aquest programa, recordo que algú em va dir de què parlareu, i jo vaig dir quelcom així com: no venim tant amb ganes de parlar com amb ganes d'escoltar. Perquè només quan un escolta pot aprendre, pot evolucionar, pot fer gran la ment, no? Pot entrar en el desafiament, fins i tot intel·lectual, d'enfrontar-se a una cosa amb la que no està d'acord. I a vegades sí, i a vegades no. I no significa que t'hagin de convèncer, però si més no, sempre està bé tenir en compte aquella opinió diferent. Això és molt difícil, no? Però aquí jo diria que ho hem aconseguit molt bé. Per què? Perquè hem tingut gent molt bona. I aquests minuts, des d'ara fins a les 5 de la tarda, seran exactament un passeig per algunes de les xerrades, algunes de les converses que hem tingut amb gent tan bona com el senyor que tenim a l'altre costat del telèfon en aquests moments, que és, jo crec, una de les persones a les que més he entrevistat en aquest programa. Manuel Bandera, què tal? Buenas tardes, Manuel.
Hola. Buenas tardes.
Digo, este se ha ido. Cuando me ha oído, he dicho, otra vez, no. Y se ha ido.
No. Todo lo contrario. Yo encantado de estar aquí en vuestro último programa de la temporada, ¿no?
¿Cómo estás, Manuel?
Encantado de que me hayáis llamado y de estar aquí. Bien. Estoy aquí en Málaga. Bueno, como sabéis, acabamos la temporada de...
Oh, que están teniendo problemas.
En el verano, que no tenía nada por delante, y, Y entonces me he venido aquí a Málaga, que algunos veranos se organiza así con unos amigos y estoy haciendo un espectáculo en una taberna flamenca de Pepe López, aquí en Torremolinos.
¡Qué bueno!
Y estoy todos los viernes de julio y de agosto a las 10 de la noche haciendo un espectáculo que se llama Bambino por Bandera.
¡Qué bueno!
Y es nada, cantando canciones de Bambino de toda la vida, como lo hacía él, con dos guitarras, una percusión, una cantadora y dos amigos que me bailan y me hacen palmas y me jalean, y ahí lo pasamos divinamente cantando canciones de Bambino por Manuel Bandera, por un servidor.
Está muy bien. Porque, Manuel, tú, somos vacaciones, tú estarte quieto un ratito, esto me parece que muy bien no lo sabes hacer, ¿no?
No puedo. No, además es una excusa perfecta para estar aquí en mi tierra, julio, agosto, estarme el veranito aquí en mi tierra, y es una excusa perfecta para estar aquí con amigos, con familia, en fin, con mi gente, ¿no? Es perfecto.
Está bien. Se agradece que también, ya no solo el hecho de volver a una ciudad, sino que esa ciudad sea Málaga, ¿no? Con el punto este chulo que tiene, claro, que tiene toda la zona en este momento, con esa apertura, ¿no? Porque en Málaga, de alguna forma, Manuel, se huele la modernidad, ¿no? Es como si de alguna forma se fuese consciente de que el futuro se está dibujando también ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hoy he leído también en prensa también que no sé qué empresa grandísima también se va a establecer aquí en Málaga. La verdad es que sí, que Málaga está progresando mucho, está creciendo mucho y yo creo que se están haciendo bien las cosas, ¿no? En el plano cultural, que es en el que más se acerca a lo mío, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, aquí estoy encantado, vamos, y aquí encima con el calor que está haciendo y con... Bueno, tuvimos hace un par de semanas, tuvimos como en toda España el problema de los incendios. Además, yo estoy aquí justo en Alhaurín, donde fue aquel incendio grande hace una semana.
Sí.
O sea, que hemos pasado aquí, pero bueno, por lo menos aquí el verano se soporta un poco mejor que en el resto de España, parece ser, ¿no? Aquí lo llevamos un poco más suavito, aunque con los sustos estos de los fuegos, los incendios, que es una, eso es una otra pandemia que nos ha caído encima este verano.
Por si teníamos pocas pandemias, ¿verdad? En cualquier caso, déjame acabar con una cosa que me ha hecho mucha gracia, que tiene que ver con Málaga, no tiene nada que ver contigo, pero sí me ha resultado muy gracioso, porque Málaga es efectivamente, ¿no? Es esa combinación en toda Andalucía, ¿no? De modernidad por un lado y de buen rollito por el otro, ¿no? Y a mí, cuando he leído hoy, sí, que en el barrio de Huelín han puesto un semáforo de Chiquito de la Calzada, no sé si te habías enterado o no, te lo juro.
Que... Por supuesto, es que Huelín, yo no sé si sabes que Huelín es el barrio donde yo nací.
Ah, no lo sabía.
Yo soy de Huelín, sí. Yo soy de ese barrio, maravilloso barrio de Málaga, y ya tenía yo idea de que tenían pensado...
¿Sí?
Pero me digan que no tiene gracia la cosa, ¿eh?
No, vamos, tiene gracia que tú vas andando...
¿Dónde está para pasarme a verlo?
Hombre, dicen que vas caminando y que de repente, o sea, en vez de pararte porque ves el muñequito, sí, en rojo, de repente rojo. Quietor. Te dice Quietor, pero también te dice... Cuando te pones a caminar, se ve que te dice ¡al ataque! ¿Sabes? Es una ida de olla.
Cuando te ponen en verde, ¿no?
Exacto, es una ida de olla buenísima. También te dice ¡hasta luego, Lucas! Y te dice siete
cuando
caballos...
Cuando cruzado, ¿no? Cuando cruzado, exacto, y te vas a decir ya, ¡hasta luego, Lucas!
Exacto, y también te dice siete caballos que vienen de bonanza. Es magnífico. Bueno, Manuel...
No, tengo que ir a ver, a pasar por ahí, ya lo grabaré, algo tengo que hacer.
Venga, Manuel, ha sido un placer saludarte, hemos, ya te digo, estos días, como estábamos haciendo balance de qué nos ha gustado mucho durante toda esta temporada, pues tu nombre nos ha venido directísimamente a la mente. Un placer enorme, Manuel.
Pues qué maravilla, muchísimas gracias, muchas gracias y mucha mierda en todo lo que hagáis en nuestra vida.
Que va a ser
muchas
mucho.
Muchas gracias por acordaros.
Lo mismo para ti. Un abrazo fuerte. Manuel Banderas, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Venga.
Adiós. Manuel Banderas, recordo perfectament un dels dies, perquè insisteixo que l'hem entrevistat diverses ocasions, no? Però va haver-hi un dia que va ser preciosa la xerrada el dia de Sant Jordi. Estàvem a la Rambla de Catalunya, estava El Sartadi, estava Manuel Bandera, estava Sergi León, estava també Xavier Chalé, crec que recordar, l'Antonio Fornés, no? Allà es va fer una tertúlia bonica d'aquelles quan realment s'ajunten gent molt potent i comencen a parlar de coses que no són les coses que estan previstes. Això ens agrada molt, no? Quan en una conversa potser el tema d'anar de A, però la pròpia conversa porta a B, perquè no serà que no hi han hagut subordinades, temes subordinats en el nostre moment, no? Ahir, una dona a la que admirem molt, la regidora d'Esquerra Republicana, Eva Baró, que ha estat una contertúlia habitual al nostre programa durant la temporada, ens deia que ens ha passat de tot. I, a més, hem anat de desastre en desastre, no? Realment el món està potent i hem pogut comentar com està el món amb gent tan potent com la que tenim al telèfon. Vicenç Villatoro, bona tarda, Vicenç.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, quin anyet, Vicenç?
Sí, encara hi som, vull dir que no la perspectiva postvacacional o postestiuenca no és tampoc plàcida, no? Tenim un temps intens per davant i per darrere.
És com una mena de pandèmia de la intensitat. No sé si ens ho podríem inventar d'aquesta manera, però alguna cosa ens ha passat. Ens hem tornat una mica cansat. Alguna cosa ens ha tocat, no?
Sí. Jo tinc la sensació que totes les èpoques de la història, quan s'han mirat al mirall, han pensat, ostres, tu, el que ens està passant a nosaltres no li ha passat mai a ningú. Vale, que tothom i tots els Barça Madrid de cada any són un partit històric. No diuen, però en juguen un cada any, eh? Però sí que tinc la sensació que hi ha hagut, que hi ha moments de la història en què es produeix una mena de grumull, no? De pujada d'intensitat i de densitat, i que aquest és un, ho van ser en un altre sentit, espero, en els anys 30 del segle passat, ho van ser una mica els de l'inici d'aquest segle, i ara aquests ho són d'una manera claríssima, sí, intensíssims.
I sobretot, fixa't que la cosa va tan ràpida que es fa molt difícil de preveure què és el que pot passar a un any vista. T'ho dic perquè tenim tot el tema d'Ucraïna, però abans en parlàvem, no?, de com els grans valedors de Zelensky, per exemple, Gordon Brown, per exemple, el propi president Mario Draghi, primer ministre italià Mario Draghi, són persones que ja no hi són. Sorprèn.
No, hi ha hagut, d'una banda això, una acceleració dels temps, i d'una altra una acceleració, per dir-ho així, del relleu de persones, que en alguns casos és un relleu, per dir-ho així, generacional, és una nova generació que arriba a les coses, però en una altra és això, és, en els temps de crisi, les solucions duren menys. Escolti, va, aviam, aquest senyor diu com ho arreglarà. Ha passat un any i mig i encara no m'ho ha arreglat, doncs va, un altre. I la caducitat de les coses s'accelera, això, i de les coses, i per descomptat de les persones. Vull dir que no només el futur és imprevisible, sinó que el present és totalment imprevist. És a dir, una foto nostra anant tots amb mascareta pel carrer, fent les coses que hem estat fent aquest últim any, ensenyada el 2010, era una pel·lícula de ciència-ficció inversemblant.
És veritat.
I ara anem sent, quan els dies que anem sent mascareta pel carrer, ens sentim relativament despullats. I quan veiem algú que no la porta en un transport públic, tenim una sensació d'agressió sobre nosaltres tremenda. No només és imprevisible el futur, sinó que hem arribat un present que no havíem pogut preveure de cap mena de manera.
Fixa't que m'ha vingut al cap una cosa, Vicenç, escoltant-te, no? Perquè, efectivament, la gent està esperant una solució i, si no, mira cap a una altra banda. És com si haguéssim après a fer zapping de nosaltres mateixos, no? És força inquietant, això, en realitat, no?
Sí, l'efecte zapping, jo crec que és una cosa que se n'ha parlat, eh? Diguem-ne, l'efecte zapping té dues característiques especials, no? Una, que es pot canviar de realitat només apretant un botó i, per tant, passes de la B, per tant, diguem-ne, les coses caduquen molt de pressa i han de mantenir un gran interès, una gran intensitat, molt ràpidament, perquè si no es perden. Però l'altre, el zapping, neix de la idea de que això que estic mirant m'agrada. Mm-hmm. Diu, però segurament en un altre canal fan una cosa que m'agradaria més. I apretes un botó no perquè estiguis insatisfet amb el que tens, sinó perquè tens la secreta esperança de que hi hagi un altre lloc que encara faci una cosa millor. Jo crec que això ha convertit les nostres generacions en unes generacions molt impacients, no? Escolta, si al minut i mig penso que hi ha una cosa millor en un altre lloc, doncs la deixo. Que no vol dir que aquesta m'estigui avorrint, ni que aquesta no estigui ben feta, ni que aquesta no sigui interessant, no? Sinó que hi ha aquesta expectativa. Jo crec que això no remet només el consum, per dir-ho així, audiovisual o el consum de ficció. Jo crec que això té a veure amb la pròpia vida. És a dir, pensem que en un altre canal estan fent una vida millor per nosaltres. I per tant apretem un botó.
Però sí que d'alguna manera això ens porta a passar puntetes per les coses, no?
Sí, 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 passaria amb impaciència i passaria amb un cert nivell d'insatisfacció, no? És a dir, si tu no en tens prou amb trobar-te malament en una cosa, hi ha un altre motor que és això que tinc ara no està mal, eh? Diu, però a un altre tinc una de millor.
És veritat.
I això jo crec que ens porta això, aquesta mena d'estrès, d'intensitat, que també ens fa enormement irascibles. Eh? Jo, amb molta gent que ho he estat parlant aquests dies, em diuen, escolta, ens posem nerviosos molt aviat. Eh?
Yeah.
Cridem molt aviat. L'atenció de carrer, és a dir, dos que es barallen per un aparcament, s'hi barallen avui amb més, més agró de la que s'hi barallaven fa 3 anys. No? Hi ha com una mena d'electricitat ambiental que jo crec que m'ha acumulat en bona part durant la pandèmia, eh? Però que ve també d'aquesta inseguretat i d'aquesta mirada al futur fràgil, que això que ens fa considerablement irascibles. Estem en un moment de gent molt enfadada, de gent molt enfadada.
Com va el tren a Maratea?
El tren va anant a la seva velocitat natural, que és allò, que és no córrer gaire. I això va pel tren i val pel llibre, no? Vull dir, llibre que va fent la seva vida, com un tren dels anys 70, que no va ple, però que no va buit, i que... des d'ara, que ja porta un temps circulant com a llibre, jo n'estic enormement content.
Vicenç Villatoro, quin gust sempre escoltar-te. Ens veiem ben aviat, d'acord? Una abraçada molt gran.
Una abraçada i moltes gràcies.
Cuida't. Bona tarda. Adéu.
Molt bé, una abraçada.
Mirem on mirem, veiem intel·ligència. I això és una cosa que ens agrada molt, no? Parar l'orella, escoltar la gent que ens explica coses. I uns ens ensenyen això de política internacional, de sociologia, d'antropologia, de política, de macramé, jo què sé, de qualsevol cosa, no? Sempre és interessant fer més gran la ment. A mi m'agrada molt, quan ve el programa, la persona que tenim ara al telèfon, perquè és una persona que no només en sap molt, sinó que ho explica molt bé i, a més, és molt simpàtic. Raül Balam, com estàs, Raül? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé. I vosaltres, què tal?
Mira, nosaltres a punt de marxar de vacances i tu pensant, m'imagino, en que tens les vacances lluny, vaja, si més no, perquè fa pocs dies que vas obrir la cuina de Sant Pau, no?
Mira, jo et diré que em trobo ara a Barcelona, en el moment, és l'última setmana abans de vacances, sí que tot l'estaf de moments farà vacances, però aquest any les meves vacances les aniré a passar a Cuina Sant Pau i en el Drac de Calella.
Has vist?
Però jo tinc la sensació que visc amb unes vacances eternes, perquè faig el que m'agrada i no em fa mandra treballar.
Sí, està molt bé, eh? Aquesta sensació és magnífica, eh? Quan realment disfrutes amb la feina que fas, no?
Sí. Això és meravellós. A mi em passa... No m'ha passat sempre, però sí que porto ja uns anys que m'està passant això, no? Quan arriben a les vacances que fan el peron, sóc d'aquests que no sé pas què fer.
Home, i a més és que els projectes que tens en aquests moments a les mans, Raül, són molt engrescadors, no?
Sí, són molt macos tots. Primer que els tres restaurants, no? Dic, al moments, doncs, que és aquest gastronòmic amb aquests menús temàtics ens reinventem dos cops l'any. Després el Drac de Calella, que és com un gastronòmic més clàssic, amb dos menús diferents, i després el Cuina Sant Pau, que és el restaurant, la meva mare no li agrada dir aquest nom, però és el restaurant canalla, no? Un restaurant amb soroll per plats per compartir amb xivarra i fressa. O sigui que tinc com tres espais molt diferents l'un amb l'altre.
Quines ganes d'anar-hi a tots, eh? O sigui, si me'n vaig al Cuina Sant Pau, amb aquest xivarri que dius, què em recomanes?
Sí.
Què em recomanes?
Pues mira, que et deixis portar i el que et vingui de gust, perquè tenim carn, tenim peix, tenim horta, i la carta també reflexa en quina època de l'any estem, com a tots els restaurants. Però mira, no et pots perdre el duo Sant Pol-São Pablo, perquè el meu soci és de São Pablo i dona la casualitat que el restaurant es diu Sant Pau, també. O sigui que al final tot està alineat. I fem un pop a la Sant Polenca, i ell té un plat molt clàssic seu de Brasil, que és la moqueca de rap, que podríem dir que seria el seu suquet. O sigui que aquests dos plats, aquest duo de Sant Pol Brasil, no te'ls pots perdre pas.
Fantàstic. Escolta'm una cosa, anava a dir jo. Raül, l'altre dia apareixia aquesta relació que situa el Despertar també com el tercer millor restaurant del món. Més enllà que sigui el tercer, el segon, el primer, el quart. Vull dir, la imatge, Raül, és que la cuina catalana, la cuina espanyola, continua sent una gran referència a nivell internacional, no?
Home, és que Catalunya està ficat en un lloc superestratègic en el món. No sé com s'ho va fer Nostre Senyor, però ens va posar en el lloc que tocava quan tocava. Pensa que estem climàticament, encara que ara tot ens faci molta calor, però tenim una humitat per l'horta que és meravellosa. Llavors tenim un mar que no ens l'acabem. I llavors estem en un lloc estratègic que totes les cultures bones han passat per allà, han passat els romans, han passat els àrabs, o sigui, tot està passant, i tot lo bo ens ho quedem. O sigui, que som un país que culturalment, gastronòmicament parlant, no tenim fi ni aturador, i a més tenim idees i enginy, o sigui, que això és magnífic.
És magnífic. Raül Balam, que tinguis un estiu magnífic, que t'agraeixo moltíssim que hagis tret el cap per aquesta última edició del Tot anirà bé, i que una abraçada ben gran. Cuida't molt.
Una abraçada ben forta i tot anirà bé.
I tot anirà bé. Moltíssimes gràcies. Anem a fer una petita pausa. Ara de seguida continuarem amb el repàs i amb les xerrades amb algunes de les persones. Reia fa un instant, perquè m'ha entrat un acudit d'aquests cara que s'envien, que un li diu a l'altre, diu, caramba, menudos brazos se te han puesto, no estarás, te estarás pasando con el gimnasio, i diu, no, es el abanico. En fi, és que fa molta calor. Fem una pausa, tornem de seguida. Això és Radio Estel, això és el Tot anirà bé.
Radio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Un minut i arribarem a 4:45. Quina calor, eh? Quina calor fa? Quina calor farà? M'ha agradat, no sé què dir-los, si m'ha agradat o no, no? Però quan avui hem començat el programa amb en Jordi Miralles i ens deia, potser baixa una mica la temperatura demà, però clar, baixarà res, que no notarem. Aquell punt de tot anirà bé no l'hem vist per enlloc. Sort que més enllà dels termòmetres, i som conscients que això durarà uns dies, però bé, sempre acabarem trobant un lloc en el que posar-nos, un ventilador que posar-nos al davant, o un aire condicionat al que refugiar-nos, abans o després això ja s'anirà apaivagant, no? El que no s'apaivagant són les ganes de passar-ho bé, i no s'apaivagant tampoc les ganes de, com dèiem, saludar gent que valgui la pena, que sigui potent i que hagi estat amb nosaltres aquí al programa. La persona que tenim ara mateix a l'altre costat del telèfon és algú a qui admirem tant, però jo sé que vostès també, perquè és una persona amb nom propi, és una persona que ha sabut fer de la seva personalitat una eina. No hi ha dos com ell, no hi ha dos màgics Andreu. Màgic Andreu, què tal? Bona tarda.
M'agrada molt això que estàs dient i acabat de dinar. no em venia el rotet i després d'escoltar el que m'has dit he fet el rotet.
Ah, mira, això és que t'has sentat bé, una bona digestió, no? Doncs
pues bé, estic fent dieta perquè estava ja molt grasset i estava fent dieta i avui he fet dieta, he fet règim i, bueno, però molt bé, estic amb uns amics de veritat a Santa Cristina d'Aro i estic passant uns dies amb ells.
O sigui, estàs de vacances ara mateix?
No, jo no estic mai de vacances, perquè sempre estic fent màgia. No sé què passa, que això és com una droga, tu. Però, bueno, de pas estic també amb balics.
És interessantíssim quan un coneix algú, de veritat, no? que fa màgia de prop, no? Que coneix de prop, vull dir, aquesta persona. Efectivament, porteu la màgia al damunt 24 hores, no?
Sí, sí, sí. Bueno, bé, a mi és que, per mi la màgia, a veure, no és una feina, és una filosofia de vida, no? En qualsevol moment pots fer riure amb algú, pots fer feliç amb algú, llavors jo crec que els que tenim la no sé, que ens hem donat aquest toc especial per poder fer riure o per poder fer màgia, doncs ho has d'aprofitar, tu, que el món està molt malament, tu, entre els fills de sa mare que corren sols por ahí, i les tristors, doncs home, hem d'ajudar una mica a fer somriure la gent.
Clar, segurament aquest és un tema que cada vegada és més important perquè el necessitem molt, no? Ara fa una estona parlàvem amb el Vicenç Villatoro de com estem cada vegada més agressius, de com... i és normal, no? És a dir, perquè, vull dir, és normal. És que no paren de passar coses d'aquelles que angoixen, no? Sortim d'una pandèmia, el tema de la guerra, que si puja el preu de totes les coses, que tot allò que ens envolta té un punt que al final acaba agobiant realment, no? Per tant, anar a un lloc on algú et faci riure comença a ser... realment gairebé de receptar-ho per part del metge, no?
Sí, perquè això passa també en temps quan hi ha guerra, que la gent està a riure, i quan s'acaba la guerra els grans còmics s'han fet famosos després de les guerres, fixa't, i antigament sobretot. I aquí no hi ha guerra, però la gent... A veure, més, hi ha crisi, però... A veure, el que realment té és que la gent s'ha acostumat a viure molt bé. Yeah. S'ha acostumat a tenir no sé quants cotxes, la caseta fora, el no sé què, la moto, la... I quan arriben una mica les vaques fluixes, llavors, cony, és que, esclar, no necessitem tant per viure. Tu, mira, jo estic mig any a Nepal, que et mando, que tinc un projecte amb nanos de pobresa absoluta, i quan vinc aquí veig la gran diferència que hi ha i penso, Déu meu, però què viviu aquí? Tu, hi ha crisi, hi ha tot el que tu vulguis, la gent es queixa, però a mi d'aquesta nit, a qualsevol bar, cerveses, i va bé, i vinga. A veure, és una crisi, no sé, tu. A Nepal, un nen que té un atac d'apèndix, si no té diners, i pocs diners, es mor, m'entens? Hi ha uns enterros de nens cada dia increïbles, no? Clar, això és crisi. O que no mengen, o que mengen un plat, que mengen arròs, que mengen llenties i una verdura de color negre, no? I això és el que mengen migdia i nit.
Yeah.
I nit. Clar, escolta, i això sí que és tenir crisi. Però aquí la crisi, no sé, ens la pintem a l'oli, clar, és que si volem tindre una casa de conya, volem tenir una de conya, les vacances ja les pagaré durant l'any que ve. Vinga la visa que arriba, la visa. Ara podem partir la visa en quatre vegades. Clar, és que hem volgut ser els reis del mambo. No sé si jo... És el meu pensament, no sé si...
A mi m'agrada molt aquesta vessant solidària del Màgic Andreu, no només amb aquest projecte del Nepal, no? Té altres iniciatives per treballar amb nens, no? Perquè efectivament els nens, en definitiva, són el futur, i és important cuidar el futur.
Sí, els nens i les nenes no han de créixer amb angoixa, vull dir, per això una de les coses que a mi m'agrada molt són els nens, sobretot els nens educats, perquè hi ha molts nens mal educats. Avui dia hi ha un tant per cent de nens molt, molt mal educats, i si algú diu que no, que vingui amb mi amb algun dels meus espectacles que tinc que fer a l'home, m'he fet me hum, que m'entén. Però bé, jo, a veure, crec que després de que la vida t'ha anat mitjanament bé, o bé el que has de fer una mica és donar una mica allò que t'han donat, que és la salut, i que pots viure, pues, a veure, no molt bé, però correctament bé, no? I llavors això ho has de compartir amb els nanos, que de fet són el futur, no?
Mentre estem parlant, estic veient la pàgina web del Màgic Andreu. És una cosa que poden fer vostès, eh? Vull dir, és tan fàcil com el Google poses Màgic Andreu i surt la seva pàgina web. I he obert l'apartat de fotos. És interessant perquè és un apartat on realment te n'adones de tot el que fa el Màgic Andreu, no? I tinc ara mateix oberta una fotografia absolutament preciosa, que m'imagino que és del Nepal, efectivament, en la que estàs envoltat de tot un seguit de nens.
Sí, és una escola, sí.
És una escola. Aquesta foto té una cosa brutal, no? Que el que uneix a tota la gent que surt en aquesta fotografia és el mateix, el somriure. Que estem parlant d'un dels llenguatges probablement més internacionals de tots, no?
Sí. Mira, el meu projecte, entre ells es diu Màgic Andreu Nepal Project, però abans es deia Somriure sense fronteres. O sigui que el somriure, de fet, l'he tingut sempre molt, molt en compte, que és el que... per el que jo lluito i per el que jo intento treballar, no? Pel riure, pel somriure i una mica la felicitat dels nanos.
I a vegades hi ha somriures que s'intueixen, que no s'arriben a produir perquè probablement les circumstàncies són molt difícils. Estic veient una foto. Estic veient una foto d'una dona guapíssima, que és també del Nepal, en la que hi ha un somriure que s'insinua, però que no s'arriba a produir realment. No sé si saps quina...
Estan molts nens a terra?
No, només es veu el cap, un trosset del cap d'un nen. És un primer pla d'una dona.
Sí. És una foto ampliada, està amb els tres fills seus.
Sí, és una foto ampliada.
És una dona de pobresa absolutíssima, però d'una gran pobresa. Està al carrer demanant caritat. Jo cada vegada que vaig allà, doncs l'ajudo, li pago una habitació per ell i els nanos. Soc d'una casta molt baixa que es diuen els intocables. Els intocables són un tipus de gent que de la seva pobresa i per la seva casta no se'ls pot tocar, no se'ls pot mirar i pràcticament, és una casta molt, molt mala. Viu molt malament, no? I demanen caritat. I aquesta és una de les fotos que n'estic més orgullós, perquè la dona ho explica tot amb aquest somriure. O sigui, m'ha agradat molt que li hagis vist aquest somriure, perquè és una foto espectacular. Si te la mires una mica i ets una mica sensible, bueno, veus els tres nens amb els ulls aquests. Jo n'estic enamorat d'aquesta fotografia.
Doncs jo també.
Perquè és raro que m'hagis comentat la foto.
Bueno, és que ja deia que sobretot aquesta hora d'avui és una hora que parteixen de no tenir guió, que parteix del discurs, de la conversa, de cap allà on ens porti, no? I a mi em sembla que és tan bonic el que fas, que és bonic posar-hi també focus al respecte. Escolta'm, et deixo amb els teus amics, tan ricament que deia aquell, no?, a Santa Cristina d'Aro.
A Santa Cristina d'Aro, sí, amb la Titi i el Miquel.
Amb la Titi i el Miquel. I amb la cerveseta... Ah, no, cerveseta, no, que estàs a dieta, has dit, no?
A més, no t'ho perdis. Mira si m'estimen, que són els meus excunyats.
Els excunyats? Ostres, doncs sí que té mèrit, això.
A la dona la vaig fer desaparèixer, però els excunyats per si cada any.
Està molt bé. Això passa a vegades, això passa, evidentment. Màgic Andreu, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres.
Que tingueu un bon estiu.
Gràcies, guapo, una abraçada.
Adéu,
bona tarda. Hi ha gent que quan arriba, ja saps qui és. El Màgic Andreu saps qui és, perfectament, no? O el Vicenç Villatoro, no? O el Raül Balam. Però en canvi hi ha gent que descobreixes, no? Jo, a la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, és una persona molt jove, i és una persona a la que, com ja soc una mica grandet, de sobte la part més jove del programa, la Núria i l'Andreu, em van parlar de Miss Raissa. I vaig dir, Miss Raissa qui és, no? I vaig descobrir a una senyora apassionant. I dic una senyora, és molt jove, eh? És una noia, en realitat. No sé exactament quants anys té, però pocs. Té, sí, 25 anys. Té 25 anys en aquests moments. Però és tot una dona, tot una senyora. Miss Raissa, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Com esteu? Mira, molt bé, gràcies.
És que és el nostre últim programa i hem decidit que volíem saludar a la gent que ens ha agradat molt aquest any, saps?
Oye, doncs és tot un plaer, tot un honor que haguéssiu comptat amb mi i haver pensat en la meva persona, així que moltes gràcies.
Ets una dona que deixa empremta, no? És a dir, per allà on passes, diguem, si, no és només que creixi la herba, sinó que creix millor que mai, no?
Doncs no sé, això ho dirà la gent, però és cert que jo faig tot el que faig amb molt d'amor i amb molta passió. I això moltes vegades sovint arriba a la gent. Per això diuen coses tan maques com la que estàs dient tu ara.
Escolta, m'agrada la primera reflexió que vull compartir amb tu, no? Tu has guanyat un premi com a millor creadora de contingut a la categoria diversitat i inclusió a TikTok, per ser més exactes. Però fixa't que això de soc creador de contingut és una cosa que últimament la diu tothom. Clar, com a creadors de contingut es poden fer moltes coses, no? Es poden fer tonteries o es poden fer coses tan grans com les que fas tu, no?
Total, al final és una... Les xarxes socials són una eina més, no?, de comunicació també, i a través de les quals pots fer grans coses, no?, i transmetre coses molt maques, valors molt macos, o si no, fer entreteniment pur i dur, no?, que és, bueno, a vegades que també ens va bé veure vídeos buits, no?, sense cap sentit, per una mica descansar la nostra ment. Per tant, a mi sí que és cert que soc una mica pesada i dono la xapa constantment amb valors i amb educació i amb cultura i, sobretot, expressant-me i fent arribar la meva opinió i la meva ideologia una mica, no?
La qual cosa sí... Digues, no, anava a dir que és importantíssim. Això que dius, jo no sé si vostès ho recorden, recordem la dada que potser així també es situen una mica, va saltar a la fama, se la va conèixer a Mireia quan va anar al programa Got Talent i va cantar Puc ser espanyola i musulmana, no vull sentir-me discriminada. Aquest va ser el punt de partida, realment, des d'un punt de vista més públic, no?
Realment jo ja portava com un parell d'anys sent coneguda a les xarxes socials perquè no sé si sóc la primera dona musulmana que fa rap, això són paraules molt grans, però sí que a nivell de hispanoparlant, això sí, sóc la primera, bueno, primera dona amb vel musulmana que fa un estil de música bastant masculinitzat, no? En la nostra societat ho fa en llengua castellana i catalana, per tant, sí que vaig cridar l'atenció bastant amb això i ja portava realment concerts i coses fetes, i després es van fixar en mi els de Got Talent per dir-me, oi, ei, sí, et convidem a venir, o sigui, no sé quantos, i va ser com un repte per mi de dir, mai he demanat validació ni aprovació per això, és realment una oportunitat per esplaiar i ampliar una mica el públic, no?, i que arribi el meu missatge més enllà de les xarxes socials. I va ser tot un èxit, al final.
Quins són els teus objectius ara mateix?
Sincerament, el meu objectiu és ser fidel a mi mateixa, incorporar els canvis amb una connotació positiva, malgrat sabem tots que quan et diuen és has canviado i has canviat, has perdut la teva essència, es relaciona molt el canvi amb la pèrdua de l'essència d'una persona i no és per res per aquesta via, no? Al final els canvis són meravellosos, són supernecessaris per créixer, per madurar i per trobar el teu camí, i estic incorporant una mica això. El meu objectiu sempre ha estat ser feliç i sempre serà ser feliç. Per tant, poder compartir amb la gent el meu pas a pas, el meu canvi, no?, dia per dia, és molt maco. I a vegades agradaran i a vegades no agradaran, però m'han d'agradar a mi, a ningú més.
És evident, és evident. És veritat que hi ha molta gent que està desitjant veure que un ha deixat de ser allò que l'ha portat a ser famós, no?, o conegut, o una referència, no?
Sí, bàsicament. I a més t'encasillen i t'etiqueten, no?, et posen unes certes etiquetes i d'allà no pots sortir. A mi sempre m'han etiquetat com la rapera que és antiracista i que només parla d'immigració, d'integració i de racisme. No. Però si ara vull treure una cançó parlant de que bien me siento con la vida i que bien, que feliz soy, o que estic enamorada, o que lo que sea, el que sigui, doncs ja està, deixaré d'agradar. I això és una cosa que hem de naturalitzar, que les persones estem en constant canvi, en constant transformació, i sense transformació i sense en canvi, no hi ha evolució.
Clar. He fet una cosa que m'agrada molt. A mi m'agrada molt fer això, que és entrar a Google, posar el nom de la persona i anar-me a l'apartat de notícies a veure què surt, no? I m'he trobat dues coses que, si vols, ho comentem. La primera és un titular d'una entrevista que et van fer a Radio Televisió Espanyola, deia "Llevo velo para que otras chicas vean que pueden hacer lo que les dé la gana". Això és importantíssim, no?
Sí, a vegades quan una persona creix en un cert entorn, amb unes certes creences, amb una societat amb la qual no s'acaba d'identificar del tot, que és el que m'ha passat a mi tota la vida, no? Jo sempre m'he sentit que sóc d'aquí, però molta gent d'aquí em mirava com una... No, tu eres la immigrante, tu eres no sé què, però després vaig al Marroc i també sóc la immigrant. Per tant, és com, ostres, d'on sóc realment? Si cap societat m'acaba de sentir com que formo part, no? I amb el tema del vel vaig aprofitar que portava molts anys portant-lo i tal, per dir, saps què? Faré una mica el que a mi em doni la gana i així d'alguna manera estic també donant un missatge a les noies amb vel que també vulguin construir el seu camí, que vegin que sí que és possible, malgrat portis el vel, malgrat siguis d'un altre país, malgrat el que sigui. Al final són petits reptes, o no petits reptes, són grans reptes, però que, clar, que és possible aconseguir els teus somnis, els teus objectius, que a mi no m'agrada parlar molt de somnis, perquè queda com muy en el aire, no? Però sí de projectes i sí de metes i d'objectius, no? I clar que és possible. Potser és una miqueta més complicadet, però en el procés s'aprèn moltíssim, també, no?
Clar. Fa una setmana sabíem que havies estat víctima d'amenaces, amenaces de mort, eh?, per grups radicals islamistes per recolzar el moviment LGTB, no? S'ha calmat tot això, o, mi rei, com està el tema?
Sí, la veritat que s'ha calmat perquè, bueno, van ser unes quantes setmanes bastant intenses, amb protecció, amb seguretat per part de la policia i tal. No vaig poder sortir de casa durant uns dies llargs, la veritat. Vaig estar encetat i tal. Però ara està tot bastant més calmat. El cas ha arribat a Fiscalia, que, bueno, que porta també casos d'odi, no? I estic molt, molt contenta amb tota la feina que s'està fent, amb tot l'acompanyament que he tingut. Mm-hmm. I, bueno, al final, bueno, fa un mes el problema o el conflicte era aquest, no? Jo defensant la llibertat en totes les teves formes, i hi havia algunes persones que, doncs, no acaben d'acceptar. Ara el repte és un altre. I, bueno, i demà el repte serà un altre. Al final, cada dia, no, tenim reptes diferents i conflictes que gestionar, i és a vegades molt cansat perquè un no està preparat tots els dies per afrontar amenaces i desitjos d'amor o persones que venen a parlar de la teva privada o parlen fins i tot de la meva filla o del meu pare que bueno, va morir fa molts anys per un càncer, per fer-te mal, no aprofitar coses de la teva vida que saben que et faran mal amb una intenció, no?, que claríssimament és amb maldat, no?, i dius, ostres, l'ésser humà a vegades, no?, deixem molt a desitjar.
Et tinc molta enveja, estàs a Granada, no?
Estic a Granada, sí, sí, estic descansant ara mateix a Granada.
Però Granada ciutat?
No, sí, sí, Granada ciutat, a l'Albaicín i tota aquesta
zona. Que bonic, eh?, que bonic és tot això, eh?
Sí. Sí, sí, és preciós. He vingut aquí a desconnectar uns dies, sí, sí.
Mira, com estem parlant del que ha estat aquest any, saps que me'n vaig anar a Granada i just el segon dia d'estar a Granada vaig descobrir que havia donat positiu en Covid i em vaig haver de quedar tancat allà. Va ser horrorós.
Ens haurem... Va ser mala sort.
Sí, va ser mala sort. Aquesta és l'apartat de mala sort. La bona sort és tota la resta de l'any, de que tot anirà bé. Mira, ha estat un plaer saludar-te. Moltíssimes gràcies, de debò. Gràcies,
moltes gràcies per l'oportunitat. Una abraçada.
Fins la propera, gràcies. Bona tarda. Adéu. És el millor de tot. Ho deia el màgic Andreu ara fa una estona, no? Quan efectivament els nens i nenes comencen a cantar una cançó i se la fan seva. I els veus ballant. I tu com a adult, que estàs a prop, és que l'acabes cantant, també, no? I et trobes a tu mateix. A mi m'ha passat, això. Damaris, bona tarda.
Bona tarda.
A mi m'ha arribat a passar estar aturat amb un semàfor amb la moto, cantant el dilluns, dimarts, dimecres i dijous, saps? No sé si hi ha hagut molta gent de dir-te, Damari, sisplau.
És que, clar, és un dels millors mètodes per anar amb el cotxe abans, nens, o amb la, bueno, o de viatge, o on sigui, no? És una manera supermaca d'entretenir-se tota la família junta, no?, cantant i, bueno, és un dels sistemes de comunicació que tenim amb ells molt bonic i que ens aporta molt i que per això els hi agrada amb ells tant, i també és bonic per nosaltres els adults compartir amb ells això, no?, cançons i cantar junts.
A mi m'encanta, Damaris, aquesta capacitat de saber trobar el missatge per fer arribar als més petits, perquè això no és gens fàcil, no?
Clar, jo vaig començar fent tot aquest tipus de cançons que faltaven una mica en el repertori del català, no? Aquestes cançons d'aprenentatges bàsics, com el que escoltàvem ara els dies de la setmana, o l'abecedari, o els mesos de l'any, o el bon dia, que s'ha de cantar pels matins, per despertar els infants, i buscava cançonetes com molt quotidianes que ajudessin també a l'entorn educatiu i també a les famílies a que els nens vagin adquirint tots els aprenentatges i totes aquelles coses que els hi volem dir. Però no només d'hàbits i d'aprenentatges bàsics, sinó també de valors, no? Coses que els papes i les mames tenim moltes ganes de dir als infants i que quan ho dius cantant, doncs és molt més màgic tot, no? I l'emoció que transmetem quan cantem no és la mateixa que quan diem les coses, no? Per això és molt més bonic transmetre tot, coneixements, valors, emocions, a través de les cançons.
A mi hi ha una cosa que jo no sé si te l'has plantejat mai, Damaris, però quan nosaltres, per exemple, la nostra generació, ens ve el hola don Pepito, hola don José,
sí,
no? És algo que ens porta al més... El més essencial de nosaltres mateixos, no?
Sí.
Aquest hola don Pepito, hola don José de la nostra generació és el teu dilluns, dimarts, dimecres de la generació dels nens d'ara, eh?
Sí, sí, bueno, sí, jo crec que sí. Qualsevol d'aquestes cançons que vius a la infància intensament, doncs es queden a la memòria per sempre, i això està comprovat, no?, que les cançons de la infància es queden en un lloc de la memòria que no s'obliden mai, i això és preciós, i això també significa molt pels adults i pels que són pares i mares, no? Que moltes coses de la infància s'obliden, però les cançons queden per sempre. I llavors és bonic que quan els hi cantem i que les cançons que els hi cantem pues, siguin de totes maneres, que hi hagi cançons per divertir-se, per riure, però que hi hagi també cançons amb continguts, amb valors, perquè això també quedarà per sempre.
Déu-n'hi-do, eh? Damaris, i ara, vacances o no hi ha vacances?
No.
No, eh?
A l'estiu normalment no puc fer vacances, però contentíssima de no fer vacances. A més, aquest estiu haig de dir que està sent increïble perquè tenim moltes actuacions i després de 2 anys que han sigut molt complicats,
clar,
doncs finalment podem fer el nostre espectacle que es va pensar... Doncs per fer-ho en directe amb una gran banda que es diu Mou el cos, que era un espectacle perquè la gent estigués ballant amb nosaltres tota l'estona, doncs no el vam poder fer. L'any passat vam fer alguns intents i tal, però clar, la gent amb mascareta, amb cadires, i no era el mateix.
Clar.
I per fi aquest estiu el podem viure amb totes les famílies i els nens i nenes de veritat, movent-nos i ballant i dient el missatge d'aquest concert, que és que la música i el cos no es poden separar i que la música i la dansa és com una medicina i que hem d'aprofitar aquests moments per fer-ho, no?
Clar.
I llavors, bé, vaig amb una banda molt maca, m'acompanyen a més endavant tota gent jove de la que estic superorgullosa perquè fan de forma molt, jo què sé, que s'ho prenen de veritat molt en sèrio i amb moltes ganes. Doncs tinc a la meva filla, la Laia, tinc el Julen, tinc a la Clara Martínez, que és una ballarina claquetista que és boníssima, i estic molt contenta d'estar tan ben acompanyada a l'escenari.
Damaris, ha estat un honor, un plaer fantàstic saludar-te. Moltíssimes gràcies, bon estiu, i passa-t'ho molt bé amb tots aquests nens i nenes.
Doncs moltíssimes gràcies. Ja sabeu que podeu consultar la meva agenda a la web, hi estan tots els concerts, i cap al Nadal tornava i vaig mostrar el poliorama, o sigui que també molt contenta.
Perfecte. Ho mirem tot i ho consumim tot. Gràcies, Damaris. Bona tarda.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Ens deixem a tanta gent fora? No és cert, no fora de la nostra ment, no? Perquè cada persona que ha vingut aquí, que s'ha assegut i que ha compartit aquella cosa, aquell llibre, aquella idea, aquella obra de teatre, aquell espectacle, aquell assaig, aquell el que sigui, doncs ens ha ajudat, no? Em permetran que abans de saludar la següent persona que tenim al telèfon, digui una cosa, no? Perquè no em semblaria just fer aquest repàs d'alguns... de les entrevistes que més ens han agradat de l'any, que és així, sense parlar d'ahir, que va venir la Carme Elias, i que els dic de debò, crec que és una de les entrevistes que més m'han impressionat en tota la meva vida, i n'he fet moltes d'entrevistes, porto tota la vida fent entrevistes i posant-me davant de persones que venen a explicar allò, no? El seu tema. Però ahir va ser una entrevista especial, no? Perquè em vaig trobar amb una persona que venia a parlar del seu Alzheimer i que ho va fer amb una naturalitat, amb una maduresa, amb una saviesa, amb una intel·ligència, que de veritat em va arribar al cor. Però em va arribar al cor de debò, eh? Vaig sortir d'aquí, jo crec que em vaig passar tota la tarda nit parlant d'aquella entrevista i recordant La Cremalies, com el que és, no? Una dona forta, professional, una de les grans actrius de casa nostra i que està dotada d'aquesta característica que té molt poca gent de saber fer front a la vida amb valentia, amb acceptació, amb maduresa, insisteixo, no? Tota la meva admiració des d'aquí per la Cremalies. Avui dèiem, quin ordre d'entrevistes fem? I m'havien posat primer el senyor que tenim ara al telèfon. Dic, com el posem el primer, ja no entra tota la resta. Deixem-lo pel final, no? Que quan el Xavi Franquès es posa a parlar, ja està, ja ho tenim fet. Xavi Franquès, bona tarda.
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi.
Com està, senyor?
Doncs anava a dir que bé, per si era formulisme, però com ja ens tenim confiança, si em preguntes com estic, et diré que estic fins als mismíssims d'aquesta calor. Crec que ens està pregint el servei. Jo sé que ja teniu aire condicionat i podries estar fent més hores de les que et toquen.
Cert.
Però només per estar sota l'aire condicionat.
És veritat. Això és així. No, és veritat.
Crec que ens està afectant a tots molt i a mi, jo ja ho reconeixo obertament, m'he convertit en una persona altament irritable degut a aquesta calor. No. Jo ja li tenia mania a la calor, però aquest any ja he trobat aliats que pensen igual que jo.
Però ens ho deia el Vicenç Villatoro, dius que aquests dies vas pel carrer i sents una discussió de trànsit i la discussió de trànsit ha pujat en decibels perquè estem més agressius, perquè estem més nerviosos.
Tot.
Clar.
La irascibilitat ha pujat un 80%. I quan dius anem pel carrer, i si tu t'hi fixes, perquè sempre diu a la gent, ai, ganes d'estiu, ganes de caloreta, ganes... I després tu veus la cara de la gent quan camina pel carrer, sense fer res en concret, i és la cara de l'amargura, perquè la gent va arrossegant, diguéssim, aquest sentiment de que se t'està pregint el cervell. I això, maco, no és.
No és.
Per tant, aquest discurs de a veure si arriba l'estiu, no, a veure si arriba la primavera, que sí, potser tenim alerts, però, escolta, podem respirar.
Clar.
Ahir escoltava aquests enviats a Estats Units, que cobreixen, diguéssim, l'estatge del Barça als Estats Units, pensa que ja estan fent 45 graus.
Sí, sí, és una borrada.
Per tant, ens podríem sentir quasi que afortunats si pensem en aquesta gent que està fent ràdio ja, no?, per exemple.
Escolta, estàs de gira, no? Aquests dies estàs de gira, no?
Sí, de fet, mira, ahir vaig estar actuant a Móra d'Ebre, el dilluns demà tinc una cosa privada, per tant no forma part de la gira, i dilluns em sembla que estic a... No, em sembla no, segur que estic a Sagunto.
I dimecres a Cambrils.
I dimecres a Cambrils, correcte.
Vale.
És una miqueta la història. Per tant, sí, estem una miqueta en gira. Tot i que aquest estiu ens ho estem prenent amb més calma, eh?
Que ja també està bé una mica, no?
Ja força.
Per això et dic que està bé una mica, no?
Home, una mica, sí.
Escocia. L'espectacle és Escocia, del que vam estar parlant una mica.
Exacte.
Sí, per si algú està per Cambrils o ha d'anar a Sagunto i vol anar a veure't, fes-me 5 cèntims, bueno, 3 cèntims, que tenim 2 minuts. Però explica'm una mica. Explica'm una mica com va això.
Doncs mira... té a veure amb això. Jo parlo sempre d'un concepte que em va sortir a mi, no és que l'hagi el millor encunyat jo, però em va venir al cap, que és la fúria inofensiva. Aquesta cosa estem parlant, que arriba a certes edats, sobretot ja a partir dels 40, que és la marca que faig jo, que ja, diguéssim, ens podem lliurar i podem parlar de tot el que no ens agrada. Que és molt maco parlar del que ens agrada, del que ens sembla bé, del que ens sembla meravellós. Però, escolta, hem de tenir dret a la pataleta.
Clar.
I aquesta pataleta l'hem de deixar anar cap a fora de manera elegant, i sobretot trobar aliats, perquè si tu ets una persona que t'agrada queixar-te les coses i et veus sol, igual el problema el tens tu, però quan et queixes d'algú i la gent s'hi suma i això ho reverteixes en humor, no només trobes que vas acompanyat, sinó que a més estàs traient el problema de sobre, perquè estàs repartint i l'estàs curant amb humor, per tant l'estàs assimilant, que és el que jo crec, que l'humor ha de fer el seu efecte amb aquest, ha de ser com un bàlsam, i això és el que intentem a l'espectacle.
Xavi Franquesa, tota la nostra admiració, tot el nostre carinyo, tot el nostre amor, te l'enviem des del tot anirà bé, i ens trobem ben aviat al davant dels micròfons. Una abraçada gran, cuida't molt.
Una abraçada forta a tot l'equip.
Gràcies, guapo. Adéu, bona tarda. Un minut i arribarem a les 5 de la tarda. Això significarà que començarem la darrera hora del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fixin-se quina responsabilitat dissenyar una última hora, no? Com fem una última hora que estigui a l'alçada? Doncs mirin, d'entrada, aprenent a fer les maletes bé. Sabent què hem de fer de debò amb els nostres animals si és que hem de marxar de vacances. Ah, i tenim una entrevista que no saben vostès les ganes que tinc de saludar el Brigada Cabello. El Brigada Cabello és el cap de la unitat d'investigació de contraban de l'aeroport del Prat de Barcelona. Perquè aquests dies que està tota la mirada posada en els aeroports, vostès s'imaginen les coses que s'arriben a trobar. La gent que es dedica a això, que es dedica a comprovar per tal d'evitar el contraban, ja els dic ara que no s'ho podran creure. I tot això, a banda de el Sergi León, la Laura Rabanal, la nostra tieta, el Carles Santiago, el nostre carnisser de les hamburgueses més bones del món, i què més? Ah, i l'Àlex Rovira, per acabar el nostre programa, que és una de les grans referències, un dels, jo diria, més seguits ara mateix a casa nostra i al món, perquè realment la seva activitat és absolutament internacional. Fem una pausa, les notícies de les 5 i darrera hora del Tot anirà bé de Ràdio Estel.